Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimarts 13 de maig del 25. Dimarts 13. Un dia que comença amb el cel mig emboirat, o molt emboirat en alguns punts, sobretot a les valls més profundes. Avui heu de circular amb precaució en determinats punts de casa nostra. De moment, això sí, veiem el sol i avui, però, serà un altre dia sense canvis. De seguida ens ho explica en Dani Ramírez. Abans, Daniel, temperatures. Bon dia.
Bon dia, Joel. Doncs tenim temperatures a la franja baixa. Tenim un grau sota zero vall de Núria. En tenim 4 a Das i a Molló. 5 graus els tenim a Ribes de Freser. 6 a Camprodon. 7 a Ripoll. A Olot, també a la Vall d'en Bas i a Vic. 9 graus a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols, també a Santa Pau. 10 a Besalú i a Mer, 11 graus a Banyoles i Girona, 12 a Figueres i 14 a Roses.
Què ens avances, Dani?
Dia de sol, a tarda una tempesta, novament, més probables a comarques interiors i fins al prelitoral, i dimecres el mateix. Per tant, seguim amb aquesta ratxa de tempestes i ruixats, sobretot comarques interiors, però compte que avui arribarien també cap a l'Alt Empordà.
Per tant, no acabem de fer net. 8 i 2.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montsacopa.
Fa un any van comprar un local que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència. Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi uns 200.000 euros i que s'inclogui als pressupostos de l'any que ve.
L'alcalde d'Olot és Agustí Arbós.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia. És un servei important de la gent gran que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
Sant Joan les Fonts reformarà la plaça Major i millorarà alguns espais pròxims.
Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis d'un projecte que costarà al voltant de 500.000 d'euros. L'Ajuntament vol tenir una plaça més accessible i que concordi estèticament amb l'Ajuntament i amb el nou centre cívic que estan construint prop del Parc de Can Miquelet.
Això ho explica l'alcaldessa del municipi, Maria Vidal.
Reurbanitzar aquest espai, unificant-lo amb la plaça de l'Ajuntament i amb el que serà els exteriors del centre cívic, ens va semblar que era una molt bona aposta perquè la gent encara utilitzi més l'espai públic.
L'Institut Abat Oliva de Ripoll organitzarà el tercer mercat d'intercanvi de roba usada. L'acte es durà a terme el proper 26 i 27 de maig en el marc de les Jornades Verdes.
Aquesta serà la tercera edició del mercat de roba que va néixer amb l'objectiu de donar una segona vida i posar sobre la taula l'impacte ambiental i econòmic del sector tèxtil.
El secretari de l'Institut Abat Oliva és Dani Vilaseca.
El fet que es faci un mercat d'intercanvi de roba no és perquè sí, sinó que darrere hi ha tot un conjunt d'explicacions. L'explicació és bàsicament que els alumnes agafin consciència de l'impacte que té la producció tèxtil i també el consum excessiu, no?, de qualsevol peça de roba.
I encara en l'àmbit empresarial, CREA respon a la demanda de les empreses garrotxines amb la creació d'un cicle formatiu de grau superior especialitzat en màrqueting i publicitat.
El col·lectiu reconeix que hi havia una mancança important en la gestió del màrqueting dins l'empresa. El cicle té una durada de 2 anys i començarà el mes de setembre.
La directora de la Fundació CREA és Mònica Fortet.
Neix de la demanda de les pròpies empreses. Al final nosaltres tenim contacte amb les empreses, estem col·laborant amb més d'un centenar d'empreses, parlem molt bé el llenguatge de l'empresa i necessitem, constantment estem fent prospecció. O sigui, nosaltres amb cada visita que fem a una empresa els diem què necessiteu.
La capta de sang i de plasma de Can de Bànol no ha rebut les donacions esperades.
Han baixat en comparació amb el mes de gener. Ha tingut lloc aquest cap de setmana al centre cívic. La pluja podria estar al darrere de la baixada de la participació segons els organitzadors.
Així ho apunta Jorge Uriarte, que és delegat de Donança Sang a Can de Bànol.
Una mica fluixa perquè crec que el temps no va acompanyar, va ploure molt i a més també crec que la festa major de Ripoll no ajuda gent que és fora o que bueno, no va venir per aquest motiu.
La Basílica de Sant Esteve d'Olot rebrà més finançament per la seva preservació. Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'acció de gràcies pel nou títol otorgat pel Vaticà, en la qual hi ha participat el bisbe de Girona, Fra Octavi Vila. Mossèn Pere Domènech és el rector de Sant Esteve.
És un regal del Papa Francesc a Olot i també hem de dir doncs, que haurà sigut probablement la primera basílica en l'etapa d'aquest nou papa de Lleó XIV.
Instal·lades a la Garrotxa Nou i amb bordes a Stolpelstein en record dels deportats pel nazisme.
Estan instal·lats 6 a Olot i 3 a Santa Pau. L'acte ha comptat amb l'assistència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler.
Doncs és una invitació a la reflexió perquè identificaran amb nitidesa i amb claretat que es tracta de persones amb noms, cognoms, família, per tant pares, mares, fills, doncs, que van tenir la dissort d'anar doncs, a un camp de concentració, un camp d'extermini. No? I per tant, nosaltres li donem com a Departament de Justícia, com a Govern de Catalunya, una gran importància perquè llegar la memòria democràtica és precisament vacunar-nos en el sentit del mai més amb tota la desgràcia que hi va haver a la Segona Guerra Mundial.
Aquest cap de setmana celebra el Dia Mundial dels Museus, un dia en el qual els museus seran gratuïts, i en parlarem àmpliament amb la directora dels museus d'Olot, la Montse Mallol. Parlant de cultura, pintura i literatura, ha estat el binomi que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la Torre del Mossèn Tort de Can de Bànol.
L'artista Xavier Bisbe ja ha fet una doble la presentació, la de l'exposició de pintura sobre fusta antiga per una banda, i per l'altra la de la seva novel·la Una pintora rebel.
Aquí el temps té un factor molt important, perquè aquestes fustes són de cases sobre el 1700, o sigui que tenen uns 300 anys almenys, i és clar que hi ha treballat molt el pas del temps, tant el temps cronològic com el temps meteorològic, no? Perquè la pluja, això és el que ha fet aquestes fustes. Jo m'he limitat a agafar-les, netejar-les, polir-les i pintar-les, que és molt poc temps comparat amb el temps que ja ha empleat la natura.
Un vall que connecta el poble amb els seus habitants. El vall dels Pobordes i Pobordeses és un nexe d'unió a Vallfogona del Ripollès.
S'ha ballat aquest cap de setmana en el marc de la Festa del Roser, una de les cites més importants del calendari del poble.
Un dels balladors és en Jaume Casas.
És una tradició, i mira, ho portem una mica a dintre i procurem que no es perdi, i bueno, i estem agafats al ball i...
Ui, és molt una mica justets, difícil,
molt justets.
Difícil trobar balladors i balladores que vulguin fer, però ara el que estem intentant des de fa uns quants anys és que els petits del mig, exacte, vagin canviant, vagin alternant, i llavors així tinguin l'oportunitat, bueno, tots els petits del poble de provar-ho.
Com a mínim saben, doncs ja ho han fet algun cop, i si un dia ho han de fer, doncs
exacte, a veure si
ja
després s'animen.
Saben de què és.
Anem als esports. Victòria del juvenil A de l'Olot, que surt del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada.
L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència. L'últim enfrontament serà contra l'Escola Gavà, que ja ha descendit a preferent. El jugador i capità és Roger Cortés.
És que ens ha costat bastant l'inici de temporada. Ens va costar guanyar el primer partit. Vam tardar unes 8 jornades i hem tingut, bueno, una desgràcia per l'Aniol. I no ens hem rendit i ja es nota el treball fins ara, i l'objectiu és salvar la categoria.
Més d'una trentena de jugadors i jugadores de bàsquet han participat en les jornades de portes obertes del Club Bàsquet Olot.
Des de l'àrea tècnica destaquen la participació, però també el bon nivell que han tingut els assistents. Una de les membres del Club Bàsquet Olot i entrenadora és Helena Petrova.
Després de l'any passat ens esperàvem menys gent, sincerament, però ha tingut, és el que et dic, molt d'èxit i bastant de nivell dels jugadors. Ens ha sorprès el nivell que han vingut aquests jugadors, que altres anys no ens hi havíem trobat amb tant de nivell.
I avui també hem de parlar de futbol sala, perquè el futsal Can de Bànol no jugarà la Copa Catalana.
L'equip ha perdut la final de la fase classificatòria que s'ha disputat aquest cap de setmana al pavelló Mercè Guix de Can de Bànol. El Cande ha superat les semifinals amb facilitat, guanyant 9-0 la Garriga, però ha perdut la final contra el futsal Vic, que s'ha guanyat la plaça per la Copa Catalana.
El president del futsal Can de Bànol és Gerard Puigcorbé.
Llavors d'aquí sortirà un just vencedor que aprofitarà i es reunirà amb els tres equips ja classificats, que han agafat com a classificació a la primera volta. Si haguessin agafat la classificació de la segona volta d'uns altres, com que hem quedat terceres a la Lliga regular, ja ens haguessin pogut classificar directament, però com que no va ser així a finals de la primera volta, doncs hem de fer encara aquests últims play-offs per intentar classificar-nos.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8 i 10. L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montsacopa. Fa un any van comprar un local que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència.
Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi uns 200.000 euros i que s'inclogui als pressupostos de l'any que ve.
Informa Gerard Puigdemont.
L'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot ha aprovat inicialment en junta de govern local el projecte d'ampliació del centre de dia de la residència Montsacopa. Fa un any el consistori va comprar els baixos del Parc dels Coloms de 252 metres quadrats. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia, és un servei important de la gent gran, que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
Ara com ara no es coneix amb quin nombre de places s'ampliarà el servei de centre de dia de la residència. Això se sabrà un cop s'hagi fet el projecte d'adequació i es comenci a plantejar la part de servei. Una part dels nous espais que el consistori preveu adequar serà una oficina d'atenció a la dependència, concretament on hi havia hagut l'entitat bancària.
Pel que tenim, el projecte costaria al voltant de 200.000 euros. 200.000 euros d'inversió per poder adequar tot aquest espai, tant la part de centre de dia com la d'atenció a la dependència, i després estem pendents doncs, a nivell de preveure les inversions, és probable doncs, que vagi amb el proper pressupost per poder-ho tirar endavant.
L'Ajuntament d'Olot va comprar per un import de 140.000 euros els baixos de l'edifici Montsecopa. Ara tot l'edifici Montsecopa és municipal. Fins ara el servei d'atenció a la dependència es donava a la seu del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Un cop completat aquest projecte, que ara s'aprova inicialment, el Consorci guanyaran un espai més.
A Sant Joan les Fonts reformaran la plaça Major i milloraran alguns espais pròxims.
Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis d'un projecte que costarà al voltant de 500.000 d'euros. L'Ajuntament vol tenir una plaça més accessible i que concordi estèticament amb l'Ajuntament i amb el nou centre cívic que estan construint prop del Parc de Can Miquelet.
Sant Joan les Fonts destina la subvenció d'una mica més de 400.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 a reformar la plaça Major del poble i a reurbanitzar els seus accessos. Una millora integral que arribaria fins a la plaça de l'Ajuntament i a la zona del Parc de Can Miquelet, just davant del que serà el nou centre cívic, l'antic escorxador. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Reurbanitzar aquest espai, unificant-lo amb la plaça de l'Ajuntament i amb el que serà els exteriors del centre cívic, ens va semblar que era una molt bona aposta perquè la gent encara utilitzi més l'espai públic.
Tot i que el projecte no està definit de forma concreta a hores d'ara, preveuen que el mur que separa la plaça dels carrers i que fa de banc anirà eliminat i s'optarà per fer espais uniformes i possiblement alguna plataforma única en alguna zona. El projecte en total costa al voltant de 500.000 d'euros.
Intentarem pacificar l'entorn, que vol dir certs punts en reducció de vehicles per poder facilitar els accessos doncs amb cadira de rodes o amb simplement caminant amb bastó o tu caminant tranquil·lament, no? Que no hi hagi tants entrebancs en aquest sentit. I també el que volem fer és aprofitar i afegir més ombres.
Fa més de 4 dècades que no feien millores a la plaça Major de Sant Joan les Fonts.
A Ripoll, l'Institut Abat Oliva organitzarà el tercer mercat d'intercanvi de roba usada. L'acte es durà a terme el proper 26 i 27 de maig en el marc de les Jornades Verdes. Aquesta serà la tercera edició del mercat de roba que va néixer amb l'objectiu de donar una segona vida i posar sobre la taula l'impacte ambiental i econòmic del sector tèxtil. Ens ho explica amb més detall en Marc Roura.
L'Institut Abat Oliva és un dels centres educatius del Ripollès que forma part de la xarxa d'escoles verdes. En aquest sentit, l'Institut celebrarà el proper 26 i 27 de maig les Jornades Verdes de segon d'ESO. Enguany i repetint la fórmula exitosa de l'any passat, s'ha organitzat el mercat d'intercanvi de roba usada per a tot l'institut. En parla el secretari de l'Institut Abat Oliva, Dani Vilaseca.
El fet que es faci un mercat d'intercanvi de roba no és perquè sí, sinó que darrere hi ha tot un conjunt d'explicació. L'explicació és bàsicament que els alumnes agafin consciència de l'impacte que té la producció tèxtil i també el consum excessiu, no?, de qualsevol peça de roba.
Aquesta serà la tercera edició del mercat de roba. L'objectiu de l'activitat és clar, portar tota la roba usada que no es faci servir per donar-li una segona vida. Els alumnes que portin peces de roba rebran tiquets per intercanviar el dia del mercat. Ho expliquen els alumnes de l'Institut Abat Oliva, Joel Engrell i Pol Puigarnau.
Tu portes la roba i per cada peça de roba et donen un tiquet. Bé, també depèn de la peça de roba que sigui, et donen més tiquets o menys. I el que fan llavors és col·loquen unes taules on posen la roba i van anar en grups amb els tiquets, si en tens, vas mirant i tries la que t'agrada.
A part de donar una segona vida, el mercat vol ser també una oportunitat per posar sobre la taula l'impacte ambiental i econòmic del sector tèxtil i també donar a conèixer als alumnes la situació de la indústria de la moda.
Sí, en el fons estem intentant, no?, fer un aprenentatge significatiu, portar un element pedagògic en un element, en una cosa com és un mercat d'intercanvi, que aprenguin, no?, aquesta funció, i per tant no és tant quantes peces de roba s'acaben intercanviant, sinó que que tothom s'involucri d'alguna manera, que tothom vegi aquesta opció, que la gent aprengui el motiu pel qual s'està fent això.
La recollida de roba ja ha començat i es farà fins al 22 de maig. Els i les delegades verdes recullen la roba cada dia a les 8 del matí a l'aula, abans de començar el pla lector.
I CREAS respon a la demanda de les empreses garrotxines amb la creació d'un cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat.
El col·lectiu reconeix que hi havia una mancança important en la gestió del màrqueting dins l'empresa. El cicle té una durada de 2 anys i començarà el mes de setembre.
És una crònica d'en Néstor Carvajal.
La Fundació CREAS engega un cicle formatiu de grau superior de màrqueting. Davant la demanda del sector empresarial a casa nostra i l'absència d'aquesta formació a la comarca. Al llarg dels seus 10 anys d'història, més de 8.000 alumnes han passat per les seves aules. La directora de la Fundació CREAS, Mònica Fortet, diu que aquesta és una necessitat detectada durant un estudi intern amb les més de 100 empreses amb les quals col·labora la Fundació.
Neix de la demanda de les pròpies empreses. Al final nosaltres tenim contacte amb les empreses, estem col·laborant amb més d'un centenar d'empreses, parlem molt bé el llenguatge de l'empresa i necessitem, constantment estem fent prospecció. O sigui, nosaltres amb cada visita que fem a una empresa els diem què necessiteu, com us podem ajudar, no? I a partir d'aquí ens va sorprendre ja fa un temps que els perfils de màrqueting, de comunicació, eren uns perfils que l'empresa no trobava de forma fàcil. Sí que és veritat que hi ha professionals del màrqueting, al sector, però no tant els professionals més enfocats a la gestió del màrqueting dins de les empreses.
Durant 2 anys, en aquest curs en format dual s'impartiran temaris teòrics combinats amb pràctiques a les empreses. La coordinadora del nou cicle, Alicia Chamorro, explica en detall com seran els continguts.
Seran de diferents branques, no? Hi ha una part més de gestió econòmica, financera, comercial, no? Aprendran, per exemple, a fer escandalls, a calcular quin és el preu de venda. Llavors hi ha una part que és més estratègica, que està relacionada en aprendre com desenvolupar un pla de màrqueting des de l'inici. Donem molta importància a la investigació comercial i llavors també, no?, que es faci el procés de marcar objectius, entendre com s'ha de redactar un briefing, quins són els punts importants, establir estratègies i ja després les accions.
El curs tindrà un horari de tardes amb 2.000 hores lectives en total. Començarà al setembre i les preinscripcions ja es troben obertes. Per obtenir més informació, només cal posar-se en contacte amb el centre per telèfon o al correu electrònic info@creas.cat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Passen 3 minuts del punt d'un quart de nou. La capta de sang i de plasma de Can de Bànol no ha rebut les donacions esperades.
Han baixat en comparació amb el mes de gener. Ha tingut lloc aquest cap de setmana al Centre Cívic. La pluja podria estar al darrere de la baixada de la participació, segons els organitzadors.
Laura Segú.
23 donacions de sang, 7 de plasma i 4 oferiments rebutjats del balanç de la capta que ha tingut lloc aquest cap de setmana al Centre Cívic de Can de Bànol. Unes xifres lleugerament inferiors a les del mes de gener, segurament amb la pluja i la festa major de Ripoll com a principals motius. Jorge Oriarte, el delegat de Donants de Sang a Can de Bànol.
Una mica fluixa, perquè crec que el temps no va acompanyar, va ploure molt, i a més també crec que la festa major de Ripoll no ajuda a gent que és fora o que, bueno, no va venir per aquest motiu.
No obstant, en aquests moments les reserves de sang estan bé a nivell de Catalunya, tal i com expliquen els responsables de l'Associació de Donants de Sang, i el Ripollès continua sent una de les comarques més implicades en les donacions que s'hi duen a terme.
A Olot, la Basílica de Sant Esteve rebrà més finançament per la seva preservació.
Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'acció de gràcies pel nou títol atorgat pel Vaticà, en el qual hi ha participat el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà.
Des d'aquest cap de setmana, la Basílica de Sant Esteve d'Olot és una mica més basílica amb la celebració de la missa d'acció de gràcies pel títol rebut per part del Vaticà. La Basílica Menor Olotina s'ha omplert aquest diumenge per assistir a una missa oficiada pel bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà. Sant Esteve ja lluïa l'ombrega, el presbiteri i el tintinacle que l'acrediten com a basílica, així com el seient per presidir les celebracions, l'escut pontifici i l'encatifat de color grana a les escales que porten a l'altar. En parla mossèn Pere Domènech, rector de Sant Esteve.
És un regal del papa Francesc a Olot i també hem de dir, doncs, que haurà ser probablement la primera basílica en l'etapa d'aquest nou papa, de Lleó XIV.
A l'augment de categoria de Sant Esteve s'espera que s'hi sumi un augment de finançament per mantenir-lo i preservar-lo.
Sí, pot ser. Precisament perquè per la història, pel patrimoni el que té, llavors certament es contempla lo de catedrals, hi ha un pla de catedrals i un pla per basíliques, i això sempre pot ajudar també.
I és que no és fàcil que des de Roma es doni un títol com el que va rebre fa uns mesos Sant Esteve.
A Roma hi ha quatre grans basíliques i llavors al món hi deu haver 1.500 basíliques i unes 120 o així a l'estat espanyol. Llavors vol dir que aquestes esglésies tenen, si hi ha ermites, hi ha capelles, hi ha esglésies, hi ha catedrals, doncs també hi ha unes basíliques, i en el cas de la diòcesi de Girona serien aquestes quatre: la catedral, Castelló d'Empúries, Sant Feliu i Olot.
D'alguna manera Sant Esteve ha tancat un cercle aquest cap de setmana i després de donar gràcies, ara la Basílica Menor ja pot actuar com a tal i iniciar una nova etapa.
Són les 8:20, pintura i literatura han estat el binomi que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la Torre del Mossèn Tor de Can de Bànol. L'artista Xavier Bisbe hi ha fet una doble presentació, la de l'exposició de pintura sobre fusta antiga, per una banda, i de l'altra, la de la seva novel·la titulada Una pintora rebel.
L'artista Xavier Bisbe ha plasmat masies sobre fusta extreta precisament d'algunes d'aquestes construccions que han sofert al pas del temps i han quedat abandonades. Després de fer la col·lecció de pintures sobre l'Empordà i el Gironès, ara és el torn del Ripollès, font d'inspiració i font del material base d'aquestes pintures, i predomina l'acrílic sobre la fusta de roure. Escoltem l'artista.
Aquí el temps té un factor molt important, perquè aquestes fustes són de cases sobre el 1700, o sigui que tenen uns 300 anys almenys. I és clar que hi ha treballat molt el pas del temps, tant el temps cronològic com el temps meteorològic, no? Perquè la pluja, això és el que ha fet aquestes fustes. Jo m'he limitat a agafar-les, netejar-les, polir-les i pintar-les, que és molt poc temps comparat amb el temps que hi ha empleat la natura.
La Torre de Mossèn Tor és l'espai en què es podran veure aquestes plasmacions sobre fusta antiga fins al 16 de juny. Aquest pintor també hi ha presentat la seva novel·la, Una pintora rebel, que tracta sobre una noia que vol ser pintora, que viu pels vols del 1900 i que es topa amb el masclisme.
Llavors, bueno, passen tota una sèrie d'aventures que, bueno, no vull fer cap spoiler ara per explicar-ho, però tothom que l'ha llegit i que l'ha mirat abans m'han dit que els agrada i que està bé i que està bon llegir i fàcil. Bueno, no sé, és que no he trobat cap llibre que parli tan extensament de pintura com el ser jo pintor. M'agradava, pues això, que la gent coneixés més el tema de la pintura, que n'hi ha molt pocs, que jo sàpiga, no en conec cap.
Aquesta és una novel·la també amb il·lustracions del mateix autor.
És un quart i mig de nou, victòria del juvenil A de l'Olot, que surt del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada. L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència.
L'últim enfrontament serà contra l'Escola Gavà, que ja ha descendit a preferent.
Roger Isern.
Un dels objectius de la Unió Esportiva Olot és aconseguir consolidar el juvenil A del club a la categoria nacional, i és que, tot i que no està res fet, la temporada ha estat d'allò més complicada. L'equip entrenat per Sergi Vilaquetxa no va aconseguir el primer triomf després de dos mesos d'haver començat la competició. Aquesta va ser una mala dinàmica que va provocar que es deixessin molts punts. A més, també van tenir una altra dinàmica dolenta durant la segona volta, ja que van estar unes 7 jornades sense trobar la victòria. Quan tot semblava indicar que l'Olot baixaria de categoria i que no podria aconseguir la permanència, l'esforç majúscul de l'equip ha provocat que estiguin a una jornada d'aconseguir salvar-se i, a més, depenent d'ells mateixos. El jugador i capità de l'equip, Roger Cortés, fa una valoració de la temporada i explica que li volen dedicar la permanència a Aniol Llach, futbolista del juvenil A, que va perdre la vida en accident de trànsit aquest desembre.
És que ens ha costat bastant l'inici de temporada, ens va costar guanyar el primer partit, vam tardar unes 8 jornades i hem tingut, bueno, una desgràcia per l'Aniol, i no ens hem rendit i ja, bueno, ja es nota el treball fins ara, i l'objectiu és salvar la categoria.
I és que el partit d'aquest cap de setmana era de vida o mort. L'Olot arribia al Poble Sec, que era qui marcava la permanència. Tot i que ha costat els gols, han acabat arribant als últims minuts de partit, i amb aquesta victòria han aconseguit treure el cap de la zona de descens i dependre d'ells mateixos per salvar-se. Tot i això, encara falten 3 punts que s'hauran de fer el pròxim cap de setmana al camp del Gavà. Cortés explica que la Nacional és una gran categoria que també dona molt de nivell als jugadors per l'objectiu principal, que és el de pujar al primer equip.
La veritat, tots els jugadors de la plantera estem, bueno, lluitant per anar al primer equip, i bueno, estem lluitant per fer-ho. Ja ens han donat l'oportunitat d'aquest any anar entrant en alguns partits amistosos, anar entrenant, i el nostre objectiu és anar al primer equip.
El partit entre l'Escola Gavà i la Unió Esportiva Olot serà el dissabte a partir de 4:45 de la tarda. 3 punts pels olotins suposarien salvar-se matemàticament.
El futsal Can de Bànol no jugarà la Copa Catalana. L'equip ha perdut la final de la fase classificatòria que s'ha disputat aquest cap de setmana al pavelló Mercè Guix de Can de Bànol.
El Can de ha superat les semifinals amb facilitat, guanyant 9-0 a la Garriga, però ha perdut la final contra el futsal Vic, que s'ha guanyat la plaça per Copa Catalana.
Informa Marc Roura.
El futsal Can de Bànol s'ha quedat a les portes de disputar la fase final de la Copa Catalana. El pavelló Mercè Guix de Camp de Bànol s'ha omplert de gom a gom aquest cap de setmana per presenciar la fase classificatòria de la Copa Catalana masculina i femenina. En l'àmbit femení, els quatre equips participants eren els classificats de quart a setè al final de la primera volta de la competició, un fet que ha perjudicat el Camp de Bànol, que ha acabat la Lliga en tercera posició. El futsal Camp de Bànol ha superat amb facilitat la semifinal contra la Garriga, guanyant per 9-0. Les visitants només han comptat amb 4 jugadores, fet que ha facilitat l'accés a la final a les de Camp de Bànol. Els gols de l'equip han sigut 3 d'Anna Picola, 2 de Judit Curós i un d'Aina Ferrés, Paula Casquera, Amèlia Ruiz i Regina Vila. A la final, el Camp de Bànol ha sucumbit davant d'un inspirat futsal Vic que ha guanyat el partit per 1-10. L'únic gol de les campdebanolenques ha sigut d'Anna Picola, que ha estat la màxima golejadora de l'equip amb 4 dianes. La derrota deixa sense premi la bona temporada del futsal Camp de Bànol. Tot i la no classificació, la fase final de la Copa Catalana comptarà amb la presència de la ripollesa de l'escola futbol Sala Ripoll. L'equip es disputarà la fase final amb Montsant, Argentona i Vic aquest dissabte a la Garriga.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clara número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Aquest dissabte, a motiu de la celebració del Dia Mundial de la Fatiga Crònica i la Fibromiàlgia, tindrà lloc la xerrada on es parlarà dels avenços en el seu diagnòstic i les noves opcions terapèutiques. Anirà a càrrec del doctor Secundí López Pousa, metge internista i neuròleg, amb la presentació i moderació de la doctora Eva Ruiz Ruiz, metgessa internista de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. A 11:45, al Casal Marià d'Olot. Organitza l'Associació dels Afectats pels Síndromes de la Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de la Garrotxa, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb 2 punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera.
hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Són 8:45. Ens posem al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montse Copa. Fa un any van comprar un local que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència. Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi uns 200.000 euros. L'Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia. És un servei important de la gent gran que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
Per organitzar aquest espai, unificant-lo amb la plaça de l'Ajuntament i amb el que serà els exteriors del centre cívic, ens va semblar que era una molt bona aposta perquè la gent encara utilitzi més l'espai públic.
És l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, perquè el municipi reformarà la plaça Major i millorarà alguns espais pròxims. Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis d'un projecte que costarà al voltant de mig milió d'euros. L'Ajuntament vol tenir una plaça més accessible i que concordi estèticament amb l'edifici de l'Ajuntament i amb el nou centre cívic situat a prop del parc de Can Miquelet. A Ripoll, l'Institut Abat Oliva organitzarà el tercer mercat d'intercanvi de roba usada. L'acte es durà a terme el proper 26 i 27 de maig en el marc de les Jornades Verdes. Un dels impulsors és en Dani Vilaseca.
El fet que es faci un mercat d'intercanvi de roba no és perquè sí, sinó que darrere hi ha tot un conjunt d'explicació. L'explicació és bàsicament que els alumnes agafin consciència de l'impacte que té la producció tèxtil i també el consum excessiu, no?, de qualsevol peça de roba.
CREA respon a la demanda de les empreses garrotxines amb la creació d'un cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat. El col·lectiu reconeix que hi havia una mancança important en aquest tema. Així ho reconeix la directora Mònica Fortet.
Neix de la demanda de les pròpies empreses. Al final nosaltres tenim contacte amb les empreses, estem col·laborant amb més d'un centenar d'empreses, parlem molt bé el llenguatge de l'empresa i necessitem, constantment estem fent prospecció. O sigui, nosaltres amb cada visita que fem a una empresa els diem què necessiteu, com us podem ajudar, no? I a partir d'aquí ens va sorprendre ja fa un temps que els perfils de màrqueting, de comunicació, eren uns perfils que l'empresa no trobava de forma fàcil. Sí que és veritat que hi ha professionals del màrqueting al sector, però no tant els professionals més enfocats a la gestió del màrqueting dins de les empreses.
Són les 8:32, la capta de sang i de plasma de Can de Bànol no ha rebut les donacions esperades. Han baixat en comparació amb el mes de gener. Ha tingut lloc aquest cap de setmana al centre cívic. La pluja podria estar al darrere de la baixada de la participació. Ho diu Jorge Uriarte, que és delegat de Donants de Sang a Can de Bànol.
Una mica fluixa, perquè crec que el temps no va acompanyar, va ploure molt, i a més també crec que la festa major de Ripoll no ajuda a gent que és fora o que bueno, no va venir per aquest motiu.
A Olot, la Basílica de Sant Esteve rebrà més finançament per la seva preservació. Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'acció de gràcies pel nou títol otorgat pel Vaticà, en el qual hi ha participat el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà. Mossèn Pere Domènech és el rector de la Basílica de Sant Esteve.
Sí, pot ser. Precisament perquè per la història, pel patrimoni el que té, llavors certament es contempla lo de catedrals, hi ha un pla de catedrals i un pla per basíliques. I això sempre pot ajudar.
Aquest cap de setmana és el Dia Mundial dels Museus. Sabrem quines activitats s'han organitzat. Per exemple, des dels Museus d'Olot parlarem amb la seva directora, Montse Mallol, de seguida. S'han instal·lat a la Garrotxa nou llambordes a Stolpersteine en record dels deportats pel nazisme. Seran instal·lat 6 en concret a Olot i 3 a Santa Pau. L'acte ha comptat amb l'assistència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadalén.
Doncs és una invitació a la reflexió, perquè identificaran amb nitidesa i amb claretat que es tracta de persones amb noms, cognoms, família, per tant, pares, mares, fills, doncs que van tenir la dissort d'anar doncs, a un camp de concentració, un camp d'extermini. No? I, per tant, nosaltres li donem, com a Departament de Justícia, com a Govern de Catalunya, una gran importància perquè llegar la memòria democràtica és precisament vacunar-nos en el sentit del mai més amb tota la desgràcia que hi va haver a la Segona Guerra Mundial.
Pintura i literatura ha estat el binomi que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la Torre del Mossèn Tor de Can de Bànol. L'artista Xavier Bisbe hi ha fet una doble presentació, la de l'exposició de pintures sobre fusta antiga, d'una banda, i de l'altra, la de la seva novel·la titulada Una pintora rebel.
Aquí el temps té un factor molt important, perquè aquestes fustes són de cases sobre el 1700, o sigui que tenen uns 300 anys almenys, i és clar que hi ha treballat molt el pas del temps, tant el temps cronològic com el temps meteorològic, no? Perquè la pluja, això és el que ha fet aquestes fustes. Jo m'he limitat a agafar-les, netejar-les, polir-les i pintar-les, que és molt poc temps comparat amb el temps que hi ha empleat la natura.
Un vall que connecta un poble sencer amb els seus habitants. El Vall dels Pabordes i Pabordeses és un nexe d'unió a Vallfogona del Ripollès, ha ballat aquest cap de setmana en el marc de la Festa del Roser, una de les cites en vermell del calendari. Escoltem a dos dels balladors.
És una tradició i mira, ho portem una mica a dintre i procurem que no es perdi i bueno, i estem agafats al ball i...
Ui, és una mica difícil,
molt justet.
Difícil trobar balladors i balladores que vulguin fer, però ara el que estem intentant des de fa uns quants anys és que els petits del mig, exacte, vagin canviant, vagin alternant, i llavors així tinguin l'oportunitat tots els petits del poble de provar-ho.
Com a mínim saben, doncs ja ho han fet algun cop, i si un dia ho han de fer, doncs
exacte, a veure si després s'animen.
De què és.
És l'actualitat a aquesta hora a l'antena dels 5 minuts més, que completem ara mateix amb els esports. Victòria del juvenil A de l'Olot, que surt del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada. L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència. L'últim enfrontament serà contra l'Escola Gavà, que ja ha descendit a preferent. Escoltem precisament en Roger Cortés, que és el jugador i capità de l'equip.
Des que ens ha costat bastant l'inici de temporada, ens va costar guanyar el primer partit, vam tardar unes 8 jornades i hem tingut, bueno, una desgràcia per l'Aniol. I no ens hem rendit i ja, bueno, ja es nota el treball fins ara i l'objectiu és salvar la categoria.
Més d'una trentena de jugadors i jugadores de bàsquet han participat en les jornades de portes obertes del Club Bàsquet Olot. Des de l'àrea tècnica destaquen la participació, però també el bon nivell que han tingut els assistents. Així ho destaca l'Helena Petrova, que és precisament una de les tècniques del Club Bàsquet.
Després de l'any passat ens esperàvem menys gent, sincerament, però ha tingut, és el que et dic, molt d'èxit i bastant de nivell dels jugadors. Ens ha sorprès el nivell que han vingut aquests jugadors, que altres anys no ens hi havíem trobat amb tant de nivell.
I el futsal Can de Bànol no jugarà a la Copa Catalana. L'equip ha perdut la final de la fase classificatòria que s'ha disputat aquest cap de setmana al pavelló Mercè Guix de Can de Bànol. L'Alcande ha superat les semifinals amb facilitat guanyant per 9-0 a la Garriga, però ha perdut la final contra el futsal Vic, que s'ha guanyat la plaça per la Copa Catalana. Són 2:15.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. Catalunya, per cert, que torna a fase de normalitat després de la sequera.
El govern aprova entrar a la fase de normalitat, excepte l'embassament de Riudecanyes, que es mantindrà en prealerta.
Ho diu la portaveu Sílvia Paneque.
Ha aprovat que totes les conques, de les conques internes, totes les unitats d'explotació entressin en normalitat i, per tant, podríem dir que hi ha normalitat a les conques internes en el seu global, excepte Riudecanyes, on la situació encara recomana que ens mantinguem en la prealerta i que les comissions de desembassament es puguin anar reunint per veure si millora lleugerament la situació que ens permetés amb una entrada de normalitat, però de moment tot Catalunya. Les conques internes en normalitat, excepte Riudecanyes, com dic, en prealerta.
Feijóo cedeix a les pressions dels barons, com Ayuso, i avança el Congrés del Partit Popular el mes de juliol.
El president del PP, que optarà de nou al lideratge, diu que vol tenir el partit preparat per si s'avancen les eleccions generals.
Estamos a punto de arrancar un nuevo ciclo electoral y vamos a estar preparados. España necesita con urgencia un tiempo nuevo y tenemos que estar listos para liderar. Así que sin rodeos, quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos.
Més coses de la crònica de Catalunya, Espanya i el món. El bus nocturn bat rècords amb un 40% més de passatgers en dos anys. Són les línies més utilitzades a Barcelona.
L'AMB ha reforçat el servei i ha creat dues línies noves, però la Generalitat descarta ampliar la seva xarxa malgrat la petició de les entitats pel transport públic.
A la pàgina internacional, treva comercial entre els Estats Units i la Xina anuncien una rebaixa substancial dels aranzels creuats durant 90 dies.
Aturen les taxes de la importació de productes entre els dos països i estableixen un mecanisme de diàleg per parlar sobre relacions econòmiques i comercials.
Amb tot, Donald Trump culpa Europa del preu dels medicaments i aprova un decret per abaratir-los fins a un 80%.
El president dels Estats Units diu que Europa juga més brut que la Xina en qüestions comercials i demana que assumeixi part de la rebaixa que vol imposar a les farmacèutiques.
Petició de 107 anys per violar repetidament una nena de 12 anys vulnerable i oferir-la a més homes.
Durant 5 anys, l'home hauria gravat i publicat les agressions a la menor que, segons recull l'escrit de la Fiscalia, vivia en un centre de menors d'edat Gaia a l'Hospitalet.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Quines ganes!
En Fes Més la gaudiràs més que mai amb els nostres conjunts de mobles per terrassa i jardí. Ah, i també premides per saber quina pèrgola necessites. A Fes Més tenim la que et cal. I fàcils de muntar amb les eines i maquinària que trobaràs a les nostres botigues.
A Fes Més, fes-ho a mida.
I anem prou als museus? Som prou conscients del patrimoni que guarden? Dia Mundial dels Museus, aquest cap de setmana. La directora dels museus d'Olot és la Montse Mallol. Montse, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Som prou coneixedors del que tenim als museus del nostre país o no?
M'agradaria dir que sí, però jo crec que hi ha una part molt important de la població que malauradament encara no coneix prou bé ni té el coneixement i la consciència de que tenim un patrimoni ingent, molt important, valuós, que forma part del nostre tret identitari. I malauradament en la societat en la que vivim, amb el ritme que portem, que tot és trepidant, que tot és aturar-nos per intentar conèixer això, i per tant si coneixes aleshores ho valores, doncs costa. Però hi ha una part important que sí, afortunadament.
A què es deu el fet de que siguem tan poc coneixedors del patrimoni que tenim? Potser és que hi anem poc quan estem a l'etapa escolar als museus?
No, a veure, precisament quan estem en l'etapa escolar és quan es van més als museus. És a dir, és quan les escoles programen activitats, visites, tallers, tots els museus tenim els nostres serveis educatius amb múltiples activitats de tot tipus, que són activitats que ja van molt més enllà de l'activitat típica del nen que ve al museu, fa un taller, fa una fitxa, fa una activitat absolutament passiva i se'n torna, no? Vull dir que realment el plantejament, els objectius, la manera de treballar dels museus ha canviat molt. Però sí que és cert que els nens van estan en edat escolar, o sigui a primària, secundària, quan estan a l'ESO, a ensenyament obligatori, la visita als museus entra i és obligatòria, i pel fet de que és obligatòria, a partir del moment en què deixen l'ESO i el batxillerat, a partir del batxillerat, aleshores, és un públic que ens desapareix molt. Per què? Perquè l'associen a una activitat no voluntària, sinó que se'ls ha obligat des de l'escola i des del centre. Val? Aleshores, i després tornen, un cop ja són més grans, alguns d'ells ja han fet, ja tenen família, i per tant, aleshores, ja han fet una carrera universitària, alguns, d'altres no, però tenen família, llavors necessiten, busquen activitats per fer en família, i aquestes activitats les troben al museu. És a dir, que no és necessàriament que els nens que no es conegui des de petits als museus. Els nens sí que coneixen els museus, perquè hi van amb l'escola. Però el fet d'anar-hi obligat, i el fet que durant molts anys les activitats que oferien des del museu eren activitats, com diria, com molt clàssiques, això ara, d'uns anys d'ençà cap aquí, hi ha hagut molt canvi, molta revolució en el món dels museus, que està clar, hem vist que realment, o sigui, la persona s'ha de posar al centre, no només els objectes, el patrimoni, sinó la persona, però això és un procés lent que anirem veient els fruits, recollint els fruits d'aquí progressivament, d'aquí un temps.
Montse, alguna vegada, parlant amb tu, t'hem sentit a dir que havia de canviar una mica aquest concepte de visitar els museus, que els museus en si s'havien de reinventar en el sentit que havien de ser un lloc on viure experiències. Es va aconseguint això lentament o no?
Sí, i tant, que es va aconseguint lentament, però es va aconseguint perquè, afortunadament, vull dir que tots els equips que estem treballant en el capdavant dels museus, aquest concepte el tenim molt clar, perquè realment ens hi va el futur de les institucions per les quals estem treballant. Saps? És a dir, no podem anar a dues velocitats diferents, no podem anar i treballar d'esquena a la ciutadania, no podem anar d'esquena a les necessitats, al que li preocupa, al que li agrada en les persones. És a dir, hem comprovat que en els nostres públics el que els agrada és participar. En el moment en què els proposes una activitat, en què els generes una experiència i ells són els actors actius d'aquella experiència, reaccionen i reaccionen molt bé, i participen i venen i proposen, i hem fet projectes en cocreació amb entitats, en col·lectius, etc. És a dir, que per tant el fet de permetre que la gent vingui al museu però d'una manera activa, no com en el concepte d'abans, en què una persona entrava al museu amb una exposició permanent o una exposició temporal i era un mer observador. Aquí no, se li demana que participi, que proposi, que reinventi, saps? Per tant, sí que anem comprovant que això funciona, i per tant, evidentment, en el moment en què programem qualsevol exposició o qualsevol projecte, la idea principal és aquesta, és a dir, estem treballant per les persones, per tant, posem al centre la persona i a partir del nostre patrimoni anem a proposar una activitat, un joc, una experiència amb les persones que ens permeti parlar de la contemporaneïtat, parlar de l'avui, parlar dels problemes que hi ha avui, del que preocupa la gent, del que li interessa la gent, no el que li interessa només als experts que treballen pel museu, sinó sobretot que els experts treballin un tema, però que se'ls hi pugui encarregar des del museu, però tenint en compte quina és la realitat d'avui, de la nostra societat, de la nostra ciutadania, i per tant que hi hagi aquesta connexió directa amb l'interès de la gent.
Molt interessant, molt interessant, Montse. Què heu preparat per aquesta nit dels museus, perquè aquest cap de setmana commemorem aquest Dia Internacional dels Museus? Què heu preparat des dels museus d'Olot?
Doncs mira, hem preparat a la nit dels museus, que serà aquest dissabte al vespre, presentarem un tapís, el tapís col·lectiu, dintre del projecte de l'Olot Tèxtil, que és un projecte de ciutat molt transversal en què hi han participat molts col·lectius, entitats i diferents equipaments de cultura de la ciutat, el Consorci d'Acció Social també, el PEOC, etc. És a dir, però vam proposar de crear un tapís entre tots, entre totes les persones que volguessin. Un tapís que farà les lletres de Olot, i aleshores a les persones que hi han volgut participar, que aquí hi han participat els gairebé 17 grups de costura que hi han a la ciutat, repartits per tota la ciutat i tots els seus barris, se'ls hi va repartir una tela en la que cadascú lliurement havia de cosir, estampar, dibuixar, fer en punt de creu. En punt de creu o de la manera com volgués, una O, la O d'Olot, val? I aleshores, per tant, ara hem ajuntat, s'ha ajuntat, la Vivi de l'atelier ha ajuntat i ha cosit totes aquestes os, han participat moltíssimes persones i llavors s'ha creat un gran tapís. I aquest tapís serà el que aquest dissabte presentarem a la ciutat, perquè és el tapís de la ciutat. Val? I aleshores presentarem aquest tapís, esperem que vingui totes les persones que hi han participat i tal, i a més tindrem també l'artista Mireia Coromina Portes, que té una exposició dedicada a les indianes, transindianes, a la sala oberta 2. Tindrem a la comissària Maria de Lluxerra de l'exposició Olot Tèxtil, soroll de taler, soroll de diners, a la sala oberta, i tindrem la Maria Camila Sanginés, que és l'artista responsable de la instal·lació artística basada en la costura que tenim a la sala oberta 3. Llavors farem com una petita festa i tothom podrà, a part de veure el tapís col·lectiu, podrà anar a veure les exposicions o instal·lacions vinculades al tèxtil tot, i parlar directament i fer preguntes i escoltar doncs, a la comissària o a les artistes.
Molt bé, doncs Montse Mallol, directora dels museus, enhorabona per aquesta iniciativa i també per commemorar aquesta diada molt important per reflexionar sobre el patrimoni que tenim i els museus, gran quantitat de museus arreu que tenim per visitar. Una abraçada gran, bon dia.
Moltes gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
A l'antena dels 5 minuts més, ara obrim el capítol de la memòria històrica, perquè ja s'han instal·lat a la Garrotxa 9 llambordes a Stolpersteine en record dels deportats del nazisme. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Garrotxa ja té des d'aquest dissabte les seves primeres pedres de la memòria. Aquest cap de setmana s'han col·locat 9 llambordes a Stolpersteine que tenen l'objectiu de retre homenatge a les víctimes del nazisme. A Santa Pau s'ha tingut un record per Lluís Masó Subirats, Miquel Claveguera Serra i Jaume Pujolàs Colobrans, el mirador Lluís Masó, que porta el nom del Santa Pauenc, mort al camp de Mannhausen el 1941. A Olot s'han col·locat davant de l'Ajuntament en record als olotins Àngel Artola Casals, Joaquim Juclà Frigola, Josep Picola Busquets, Lluís Ribas Beguer, Albert Salacros i Lluís Soy Vilanova. La iniciativa és una realitat a partir del treball fet per l'equip de recerca Els Garrotxins als Camps Nazis, encapçalat per Albert Planes, Cris Capó i Mercè Casademunt. Les 9 llambordes que aquest dissabte s'han instal·lat a Olot i a Santa Pau formen part del projecte que impulsa el Memorial Democràtic. Actualment se n'han instal·lat més de 500.000 en diferents municipis catalans. A l'acte d'homenatge també hi ha assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El conseller ha remarcat que dignificar les víctimes i posar el seu nom en l'espai públic és una manera de restituir la identitat que els hi va ser arrabassada.
Doncs és una invitació a la reflexió, perquè identificaran amb nitidesa i amb claretat que es tracta de persones amb noms, cognoms, família, per tant pares, mares, fills, doncs que van tenir la dissort d'anar doncs, a un camp de concentració, un camp d'extermini. No? I per tant nosaltres li donem com a Departament de Justícia, com a Govern de Catalunya, una gran importància perquè llegar la memòria democràtica és precisament vacunar-nos en el sentit del mai més amb tota la desgràcia que hi va haver a la Segona Guerra Mundial. No?
A l'acte d'homenatge tant a Santa Pau com a Olot, a banda de la participació de nois, noies, nens i nenes dels dos municipis, hi ha assistit també familiars d'aquestes víctimes. Una d'elles ha estat Mariona Pujolàs, neta de Jaume Pujolàs. Explica que el seu pare mai no va explicar massa cosa i que aquest ha sigut un moment molt important per la família.
Doncs per nosaltres és culminar una memòria, i és molt important per nosaltres poder haver sabut moltes coses de l'avi que no sabíem, i doncs és tancar un cercle, i ens hem unit molt tota la família arrel d'això. Jo crec que s'haurien de fer moltes més activitats i parlar-ne molt més, i sobretot per al jovent i per la gent que ve al darrere, que sàpiguen el que va passar.
El projecte Stolperstein o Pedres de la Memòria va sorgir a Berlín l'any 1997. Són petits monuments creats per l'artista alemany Günter Demnig en memòria de les víctimes del nazisme. Cada llamborda és única i es fabrica artesanalment. La seva elaboració manual és un gest de dignitat i reconeixement humà que contrasta radicalment amb l'extermini sistemàtic i industrialitzat que van patir les víctimes del nazisme. Catalunya suma un total de 619, consolidant-se com un dels territoris de l'Estat amb més presència d'aquestes pedres de la memòria.
I ja que parlem de memòria, un ball que connecta el poble amb els seus habitants és el nostre proper protagonista. Estem parlant del Ball dels Pabordes i Pabordeses, que és un nexe d'unió a Vallfogona del Ripollès. S'ha ballat aquest cap de setmana en el marc de la Festa del Roser, una de les cites més importants del calendari al poble lauram.
Com cada segon diumenge de maig, Vallfogona de Ripollès celebra la Festa del Roser, on el ball amb pabordes i pabordeses és un dels moments culminants d'una tradició que per a molts és un sentiment de poble. Com és el cas d'en Jaume Casas, qui porta 49 anys com a ballador, o el de la Cristina Bauer, qui va començar de petit enmig de la Rotllana. Els escoltem.
És una tradició, i mireu, portem una mica a dintre, i procurem que no es perdi, i bueno, i estem agafats al ball, i...
Ui, és molt una mica justets, difícil,
molt
eh?
Molt justets.
Difícil trobar balladors i balladores que vulguin fer, però ara el que estem intentant des de fa uns quants anys és que els petits del mig, exacte, vagin canviant, vagin alternant, i llavors així tinguin l'oportunitat tots els petits del poble de provar-ho.
Com a mínim saben, doncs ja ho han fet algun cop, i si un dia ho han de fer, doncs
exacte, a veure si
ja
després s'animen.
Saben de què és.
Aquesta és una festa que es va recuperar després d'un temps sense celebrar-se. Malgrat que trobar balladors sovint és un dels principals esculls, la implicació de bona part del poble fa que el Ball del Roser llueixi, encara que sovint coincideix amb la Festa Major de Ripoll o el futbol, com ha estat el cas d'aquest cap de setmana. Escoltem Adelaida Canal, que és veïna, i l'Udal Martínez, que també és ballador.
Bueno, aquesta festa va estar molt temps que no es va ballar, es va tornar a reiniciar, i, bueno, doncs ja hem canviat el vestuari i tot. És una tradició de Vallfogona i ho portem a dintre.
Però és divertit, després, vulguis que no, coneixes la gent. Jo no sóc de Vallfogona, eh? Jo vinc així els caps de setmana, espero dintre de poc ja poder-hi estar més temps, però després és una manera de conèixer gent del poble i participar en activitats del poble. I, bueno, esclar, si a més després resulta que ets un regidor de l'Ajuntament, doncs, bueno, ja m'han enganxat per tot, ja puc dir, no?
Després de la missa, al migdia, va ser el moment de la cercavila dels pabordes i pabordeses amb el gegant Plafalgàs. Després del Ball del Roser, va ser el torn de les sardanes amb la cobla Pirineu.
Doncs parlant del Ball de Pabordes i Pabordeses de Vallfogona del Ripollès, tanquem el programa d'avui. Demà hi tornem a la mateixa hora amb tota l'actualitat informativa del dia de les nostres comarques. Bon dia a tothom. 5 minuts més.